Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya us ofereix aquest espai.
Ciberseguretat, nous oficis digitals, un podcast de Mariola Dinarès.
Hola a tothom, sóc Mariola Dinarès i això és Ciberseguretat, nous oficis digitals. És un podcast que vol ser útil i inspirador. Volia ser per aquelles persones que busquen feina o que volen canviar de feina, però acaba sent un podcast que serveix per a tothom, per inspirar com hem de viure aquesta vida i aquest món digital. Ja saps que volem trencar tòpics i fer desaparèixer prejudicis i explicar feines digitals sense anglicismes, dificilíssim. A Ciberseguretat coneixeràs 18 oficis de futur explicats per 9 homes i 9 dones. Avui coneixerem concretament una dona que va començar lidiant amb un cas internacional important en termes de ciberseguretat, va emprendre i va fer un salt endavant amb la seva empresa amb una multinacional americana. Entrem al World Trade Center, un lloc ple d'empreses tecnològiques d'àmbit mundial, de Barcelona al món, mirant al mar. Al final del capítol, el director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy, ens dona un seguit de consells per viatjar i connectar-se sense perills. Eviteu les wifis desconegudes. El director de l'Agència de Ciberseguretat ens explica què hem de fer per navegar per internet en un altre país on no hi ha roaming i no tenir sorpreses ni econòmiques ni de seguretat.
Ciberseguretat. Guions i producció, Carles Planes Bou. Tècnic de gravacions, Marcel Arenyes. Producció musical, Joan Arenyes. Dirigeix i presenta Mariola Dinarès.
Capítol 12. Implementar ciberseguretat en grans indústries de servei públic. Estafes, phishings, virus, tots són víctimes potencials d'un atac. Ens poden agafar les dades o, si no hem estat prou curosos, els diners. Però què passa amb els ciberatacs a gran escala i en indústries de servei públic? La guerra entre països moltes vegades es centra en el ciberatac de les infraestructures. Una central nuclear, una central elèctrica, l'abastiment d'aigua, l'energia, un hospital amb milers i milers de pacients. La ciberseguretat té moltes dimensions diferents. La Maria Taverna s'ha especialitzat precisament en aquest sector tan sensible i tan llaminer pels grups de cibercriminals. Ella respon a incidents d'aquest àmbit en un sector on hi ha feina a dojo.
Avui en dia tenim la sort d'estar en un sector de que és que et plouen les ofertes. I realment moltes vegades has estat sents malament de no escoltar-les, però de vacants, d'empreses, de necessitats, n'hi ha moltíssimes.
Ciberseguretat, un podcast de Mariola Dinarès.
Hola, Maria.
Hola, bones.
Com li explicaries a algú de 80 anys la teva feina? A què et dediques?
A veure, com ho podria explicar? Li explicaria de tal manera que em dedico una mica en el món de les tecnologies i dels nous delinqüents que, en comptes de potser atracar-te físicament, ho fan de forma que la persona no ho veu. Em dedico al final a protegir aquestes persones, aquestes empreses, aquestes organitzacions, perquè no els hi passi. En el fons sóc una mica una vigilanta de seguretat, però en comptes de seguretat, de ciberseguretat.
Maria Taverna és enginyera superior de telecomunicacions per la UPC. Ha fet un màster en administració d'empresa per EAD Business School, nascuda i resident a Selva del Camp. Als seus 37 anys treballa a l'equip d'implementació de ciberseguretat a Rockwell Automation.
Ets enginyera en telecos. Va ser com durant la carrera que et vas interessar per la ciberseguretat o després?
Després.
Com va anar això? Explica'ns-ho.
Enginyeria de telecos, en aquell moment, la carrera superior et dona moltíssims ventalls tècnics, però un d'aquells de ciberseguretat és un tema que no existia, vull dir, i crec que no continua existint a la carrera com a tal. Però sí que tècnicament et dona unes bases, doncs, per potser dedicar-te a temes de networking, de xarxes, i bueno, una mica fent les meves pràctiques que vaig decidir, doncs, entre tercer i quart de començar també a treballar per posar-me en el món laboral, doncs allí sí que comences a veure el món real. Vull dir, si al final vols treballar a empresa final i no estar en temes més d'universitat, de recerca i tot, no? a base de veure el que hi havia, al final va ser una de les casualitats de la vida que vaig acabar en aquest sector, la veritat.
Hi ha molt enginyer i enginyera de telecos que està en el camp de la ciberseguretat.
Clar, jo crec que ara sí, perquè ara hi ha la part del Pla Bolònia que es va aplicar després, està més diversificat, és a dir, nosaltres era una carrera que fèiem la mateixa quantitat d'electrònica com de xarxes, com de processat de senyal. L'educació també s'està adaptant a les necessitats actuals, com passa amb intel·ligència artificial, com passa amb molts altres sectors tecnològics que avui en dia s'han d'actualitzar.
Ens diuen a la societat en general que sempre hem d'estar aprenent, però jo crec que en el teu camp encara és més així, no? Perquè heu fet una carrera que ja de per si ha de ser complicada, però paral·lelament us heu hagut d'especialitzar en diversos màsters o en formació tot el dia, no?
Tot el dia, tot el dia. Jo crec que és un sector a qui li agradi una mica la marxa, per començar. I sobretot és el que dius tu, o sigui, jo no he estat cap any sense estudiar algú nou o treure'm una certificació o actualitzar-me d'una, perquè és que les tecnologies, al final, tota la part del nostre sector va associada a tecnologies i a noves maneres de fer. Llavors, cada dia has d'estar al dia, cada dia hi ha nous ciberatacs, cada dia hi ha nous malwares, és a dir, és que és impossible que el d'ahir funcioni per avui. Ja han innovat algú nou. Llavors, és algo que va amb el nostre ADN. Vull dir, qui es cregui que és una feina que li servirà els apunts de la carrera, no. En absolut.
I tu què creus que és? Més una feina vocacional o motivacional?
Jo crec que és un sector que t'ha d'agradar. Vull dir, has d'estar motivat. El meu dia a dia, òbviament, treballant del tipus de perfil que tinguis, perquè al final som molt diferents i tots ens dediquem a coses diferents dins del nostre sector, però crec que és una feina que ha de ser una feina motivant, és a dir, que tu ho trobis superinteressant i que t'estimuli i que vulguis estar tots els dies pensant en què passarà demà i en com ha passat i com i per què, i tinguis aquella extra motivació de dir no fa falta que cap responsable em digui fins on he d'arribar, sinó que sóc jo que vull tirar.
Et poses a prova, no?
Exacte,
una mica?
Sí.
I no teniu topall, no? Vull saber més.
Normalment sempre et sents que no saps res. Així t'ho dic, vull dir, perquè a vegades és, home, i al sector hi ha molt bons professionals i com que hi ha tantes especialitzacions, no, al final t'agradaria saber de tot, però és com tot, vull dir, el dia té 24 hores i n'has de dormir unes quantes. Mm-hmm. I llavors arribes on arribes. Jo crec que al final intentes moltes vegades i també inculcar a la gent de, bé, s'arriba on arriba, sobretot has de tenir les ganes, la motivació, quan estiguis en un cas, doncs centrar-te molt, intentar, no tot està escrit en manuals, experiència, buscar-te la vida. És maco perquè no 2 per 2 són 4, però en aquesta feina...
I tu com no eres de petita? Abans d'entrar a fer una enginyeria, què volies ser de gran?
Bueno, jo jugava a bàsquet, vaig venir bastant jove a Barcelona, becada. Estava encarant-me un perfil bàsquet semiprofessional, també no és el mateix d'ara, i quan veig com ha evolucionat el sector femení.
I en quin equip jugaves?
Primer jugava a Tarragona, al Club Bàsquet Tarragona, bueno, amb els col·legis, però jo des de petita vaig anar amb selecció catalana, estava amb la selecció espanyola, llavors, bueno, des de que tenia 12 anys, doncs, sempre he estat viatjant, campionats, però jo tenia molt clar que, òbviament, que al final costa molt també arribar, les lesions s'han de respectar, i bueno, i que jo volia fer una carrera, vull dir, no volia endinsar-me només en el món del bàsquet, que m'agradava molt, però volia intentar combinar-ho dintre de lo possible, no?
Però clar, i tries una carrera com aquesta.
Exacte, la gent em deia, estàs boja. I deia, bueno, no sé, crec que tampoc tenia res vocacional que digués, oh, vull fer això perquè... Però sí que tenia les ganes de dir, és un sector que el trobo molt interessant perquè és molt canviant i d'aquí 10 anys serà molt diferent. I bueno, al final mires una mica el que hi ha i dius, bueno, aquesta carrera és bastant suficientment àmplia com que potser després trobi una mica el meu camí, no?
Aquest podcast el fem una mica per inspirar també les noves generacions, que vegin cadascú de vosaltres feu un camí superdiferent, no? Però clar, el que veig és que a les enginyeries la gent molt jove no sap el que són tampoc, no? Què t'imaginaves? Perquè t'agradaven unes assignatures concretes?
Jo m'imaginava algú que després no va ser, ja t'ho dic ara. Llavors, realment, hasta en alguns moments de la carrera ho passes malament, perquè són carreres que apreten molt i també et planteges de dir, potser he triat malament, però és que clar, jo ara també ho veig i a vegades intento assessorar molts joves que estan en la mateixa posició, que no saben però què puc fer, és que amb aquesta edat costa molt triar, sí. I ja et fan triar algú que realment encara no tens la maduresa. Jo simplement moltes vegades quan algú pues, que em diu, mira, jo estic amb batxillerat científic tecnològic, realment no ho tinc clar, dic, mira, dic que sàpigues que una enginyeria al final t'obrirà camins. Clar. No et pensis que això serà fàcil, no. Potser no t'agradaran moltes coses, a mi hi ha moltes coses que no em van agradar, però crec que et dona les eines, els fonaments, la mentalitat, el caràcter, per després tenir portes obertes a molts sectors.
La teva primera feina en el camp va ser com analista forense,
sí.
D'un ciberatac que va afectar la petrolera Saudi Aramco,
sí.
Això era així. Era entre les 5 empreses més valuoses del món. Tu et vas trobar amb
no,
això?
No, no, sí.
Que fort.
Molt fort, sí. Però va ser una manera d'entrar que realment és el que deies. O sigui, jo quasi que ho tenia desconegut, casualitats de la vida per on haver fet les pràctiques i, bueno, al final la vida va per contactes, no?, que diuen, i pues, si crec que fas bé les coses i treballes bé, pues, t'acaben tenint en compte. I, bueno, va ser una experiència molt sonada perquè, a més, van anar a veure Arabia Saudita sense saber absolutament res. Perquè tampoc em podien explicar res.
Clar.
Perquè tot era top secret, òbviament. Pues jo vaig dir, sí, jo faig les maletes i vaig. Vull dir, jo, vamos, encantada. I sí, va ser el cas del ciberatac de l'any. He tingut la sort de poder estar allí, viure-ho en primera persona, aprendre moltíssim, i gràcies a això se'm va obrir el camí i em van proposar pues, d'entrar en aquest sector, la veritat. Vull dir, vaig anar com a super mega júnior, zero especialista, en un mes vaig fer un màster quasi real i després vaig seguir treballant d'això.
I et vas sentir que tenies habilitats i que podies estar allà treballant?
Sí, 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 exactament. I a més te n'adones que al final tu tens unes habilitats que potser un altre no té i l'altre les té i tu no. I al final, quan treballes en equip, que aquestes feines són molt de treballar en equip, tothom suma. I jo, que era l'últim mono, així ho he de dir, doncs vaig sumar. I gràcies a això em van proposar doncs, de dir, Maria, volem agafar, vols seguir amb nosaltres? Jo, sí, i tant.
Això ja és un pas molt, molt, molt important, clar,
sí, sí.
Amb una gran empresa com aquesta. I suposo que això ja et va dir, és això el que m'agrada, no?
Sí, home, després sempre no, la vida dona moltes voltes i jo també crec en l'oportunitat de reciclar-se i de que si una cosa després no t'agrada el teu dia a dia i tot, que puguis canviar. Però realment a mi em va agradar, vaig continuar tenint uns anys molt intensos i a partir d'aquí doncs, bueno, també vas canviant d'empresa, sector, però et vas subespecialitzant.
Entre vosaltres, o sigui, a la gent que esteu en la ciberseguretat, les empreses us van coneixent? Més endavant vas fitxar per l'empresa One Security, però clar, perquè ja sabien qui eres o com funciona tot això.
Bueno, de fet, per l'empresa per la que vaig anar era One Security, però m'havien agafat, òbviament, d'externa. Pues em van proposar d'estar allí.
Ah.
No hi havia molts perfils, però tampoc no hi havia aquesta necessitat com ara, que hi ha un overbooking de mercat impressionant. Vull dir, jo que també em dedico, porto un equip de bastantes persones, ho pateixo en primera persona, el trobar gent. ¿Vale? Llavors, avui en dia tenim la sort d'estar en un sector de que és que et plouen les ofertes. I realment moltes vegades ha estat sents malament de no escoltar-les, però de vacants, d'empreses, de necessitats, n'hi ha moltíssimes.
En aquí, en aquesta empresa concretament, vas focalitzar-te en la resposta d'incidents. Què vol dir això?
Sí. Quan vaig començar, bàsicament, amb un gran ciberatac, no? Al final és un equip que es diu... És molt conegut amb les sigles IR, Incident Response, en anglès, i al final és un equip que, en el fons, és com si fos un equip de bombers. Vull dir, una empresa té un incident, que seria pues, que s'ha calat foc, i et truquen, i ho deixes tot, i te'n vas cap allà. Montes des de zero tot un entorn molt secret, intentes agafar totes les proves perquè després puguin anar a judici, és molt important tota la part de peritatge, vull dir, de com les tractes, evidències... Et dediques a això, a apagar focs.
Però després vas anar canviant perquè més endavant vas pitjar per Agbar. O sigui,
sí.
Que és en plan, o sigui, la ciberseguretat en una infraestructura gegantina... Ei. Com és la gestió de l'aigua.
Sí, perquè, clar, com més hem anat evolucionant, jo m'he subespecialitzat en el sector, el que diem les infraestructures crítiques, és a dir, serveis essencials que donem a la ciutadania o les grans empreses, que al final darrere d'elles hi hagi una infraestructura que realment, si és atacada, ciberatacada o atacada físicament o que hi hagi qualsevol problema, realment hi ha una afectació real a l'altra banda, sigui perquè econòmicament es perden molts diners o sigui perquè realment hi pot haver un incident, és a dir, que hi hagi un incident amb una central nuclear, no?
Vull dir, és com diguem un servei públic, diríem,
exacte,
no? Més aviat.
Que persones que disen s'aigua durant un dia i mig per un ciberatac. Perquè una central elèctrica passi qualsevol cosa i pugui haver un incident realment que afecti la vida humana o que realment afecti el servei de milions de persones.
És importantíssim, realment.
Aquest tipus de sistemes i d'infraestructures són un altre tipus d'infraestructures que no els diem al món IT, TI, les TIC de tota la vida, sinó que són sistemes diferents, són OT, que diem, de tecnologies de l'operació. Realment també és un sac que faltaven i falten molts especialistes i, bueno, casualment em van donar l'oportunitat fa bastants anys, vam muntar tot un projecte bastant avançat per lo que era l'època i són infraestructures que necessiten també ser vigilades, necessiten mesures diferents, necessites una subespecialització. Llavors, jo vaig tenir l'oportunitat d'entrar en aquest sector més industrial i, bueno, a poc a poc pues, he continuat seguint fins a ara pues, que estic en una empresa 100% industrial. És a dir, donem serveis de monitorització a tot el món. És una empresa que fabrica productes industrials per a aquestes infraestructures.
Clar, però abans d'arribar aquí vas emprendre.
Sí, també.
T'has deixat aquest pas. O sigui, ets una persona inquieta que sempre vol aprendre, però a més també sí. d'estar en grans empreses, un Agbar, suposo que és a conseqüència d'aquesta especialització i vas veure la necessitat que hi havia d'això,
exacte,
no?
Sí. Sí, vaig tenir la sort també d'emprendre amb una altra persona. Vam muntar una empresa de serveis de ciberseguretat especialitzat en sistemes de control industrial per poder donar serveis, no només al món d'aigües, que veníem els dos d'allí, sinó per poder abarcar molts més sectors. Vam poder començar pues, en el sector elèctric, mineries fins i tot, vull dir, he estat amb mineres en no sé quina alçada al nord de Xile perduda en fent consultories i mirant què els hi falla, vull dir...
Clar, és que més és una especialització també que se'n necessita per tot el món.
Sí, exacte. I vam tenir la sort de, bueno, de començar així dos, vam acabar sent al cap de 2-3 anys una plantilla de 25. Casualment va venir el Covid, però abans del Covid ja al final la competència i tot és molt forta i buscàvem algun soci que vulguis o no ens apoyés. No és que anéssim malament, sinó que teníem aquesta visió de dir si ens volem fer grans i volem seguir competitius, doncs hem de començar a buscar una mica fora. I vam tenir la gran sort de que molta gent estava interessada i una d'elles era aquesta empresa d'automatització industrial americana, de la qual vam començar a tenir converses i vam passar...
Vau poder triar una mica, no?
Exacte, sí. Vam tenir la sort de poder triar, la veritat, perquè vam tenir molts interessats i realment vam descartar molt, de dir, no, estem interessats en algú que realment cregui en el nostre projecte, que realment la plantilla no es toqui, que seguim
que
tots
respecti,
de futur,
no?
Que respecti, que tinguem la mateixa oficina, l'ampliem, que no entrin d'un dia per l'altre i aquí s'imposi tot, sinó que hi hagi un temps d'adaptació i que ens doni oportunitats de futur de créixer. La cosa va anar tot bé, per sort.
Clar, però això va ser com post-pandèmia? Perquè, clar, no, fa 2 anys estàveu negociant en plena pandèmia.
No, va ser... de les operacions aquestes que dius com pots tancar en plena pandèmia una operació així en remot amb americans és de l'altra banda, vull dir, no va ser un cas d'èxit perquè realment, clar, això no estava previst, va començar tot, tothom a casa. Òbviament, en un tipus d'operació d'aquesta són mesos i realment tu et vas a veure, ells tornen, tu tornes a anar allà.
I que aquell moment no sabíem el futur que ens esperava.
Exacte.
Tampoc.
I vulguis o no, tot estava parant a nivell econòmic, en plan ningú volia prendre risc de res. I vam aconseguir, primer, mantenir el negoci que teníem i continuar creixent en plena pandèmia, que això va ser també un factor del qual ens van veure que realment pues, érem
potents,
eficients, efectius i que
sí.
No... Va ser uns mesos de molt esforç i molta dedicació per poder mantenir els serveis tot en remot. Per sort és un sector que ja fèiem moltíssimes coses en remot, perquè al final, com que havíem d'accedir a infraestructures tan sumament complicades...
Clar, potser també va ser una mica de prova de foc com ho teníeu tot organitzat,
sí.
No? Us va sortir bé.
Sí, per sort era una startup ja creada en el sentit de tenim... L'oficina està dissenyada per la meitat de la plantilla, tothom té telèfon, tothom té bones connexions, tenim tota la nostra infraestructura al cloud ben securitzada i allà ens connectem i fem les proves. I la pandèmia realment a nivell nosaltres d'infraestructura, ni de material, ni res, ens va afectar zero.
I a Rockwell, que és qui us va comprar, hi havia algun enllaç català o realment no es coneixien de res ni de res?
No, ells tenen una oficina bastant important aquí a Barcelona, bastant gran, dins de lo que és Europa. Va ser a través d'un alt càrrec d'aquí. És una empresa que sempre també estan invertint en software, tecnologies noves, millores, intel·ligències artificials, és a dir, en molts sectors. I ells al final van veure que necessitaven aquesta banda ciberseguretat, no tenia ningú que realment liderés a nivell mundial, doncs, un negoci que ho veuen, òbviament.
O sigui, van invertir en ciberseguretat, exacte, que això ara moltes empreses, ara parlo d'aquí a Catalunya, després d'arran de tot el que hi ha passat al Clínic, per exemple, segurament s'ha notat que s'han posat les piles en aquest aspecte, no?
Sí, sí, sí.
I clar, més el sector industrial, no?
Clar, en el sector industrial, si tu estàs oferint productes i te'ls ataquen, m'entens, ja de per si quedes molt malament.
Sí. I escolta, aquestes oficines on som aquí, som al World Trade Center, aquestes no és la seu, sinó que és la que heu creat amb
ells,
no?
Exacte, sí. Mm. Tenim una seu principal de Rockwell Automation, són unes oficines que estan al 22 arroba, que de fet també s'acaben de canviar i acaben d'inaugurar. I nosaltres som l'àrea de ciberseguretat, el sector ciber, que ja estàvem aquí amb l'antiga empresa i el que hem fet és mantenir l'espai, la gent, l'entorn. Hi ha moltes empreses tecnològiques en aquests edificis i ja veus l'ambient i moltes empreses de fora. Llavors volíem també, per un tema també de retenció de talent, que avui en dia costa molt.
Ja ho has dit, no? Que costa molt trobar gent, no?
Exacte. Mantenir l'espai és un punt que està també dins del que a vegades la gent li sembla que no ben comunicat. Llavors vam apostar per aquesta línia de seguir una mica separats i després també per tenir més projectes de futur, d'instal·lacions, si necessitàvem coses especials que les altres oficines no ens podien oferir.
Quan entres en aquí, respira, ja t'ho he dit, un ambient com molt tranquil, dic molt zen, que no cediu amb la pressió que deveu tenir en casos d'atacs i la vostra feina a vegades és molt estressant, no? No sé si s'ha de ser d'una pasta concreta. Mira, ara és el moment que sempre dic en aquest podcast que els brillen els ulls. Quan dic alguna cosa d'un atac, us encanta aquest moment.
Sí, és que
és molt fort, això.
Si no hi haguessin atacs, no tindríem feina.
Clar, no ho havia pensat, això. Però és que tots, en el moment que dic això, ja és una altra entrevista diferent.
Sí, sí. Home, a veure, ens va la marxa i si no en tinguéssim el nostre dia a dia seria una mica més avorrit.
Clar, i els atacs en el sector industrial, no sé, un rescat de dades, són d'aquest estil també?
El problema del món industrial és que a nivell d'objectius es divideix en dos vertents molt diferents, no? Una, que és el món una mica que aquest ja traspassa fronteres, li diem la part de ciberguerra, no? Entre països, ciberespionatge, llavors si t'hi fixes sempre un vol tenir la tecnologia que té l'altre, llavors sabotatges, és a dir...
Clar, són infraestructures importants pels països, sí, clar.
Si, per exemple, busqueu a internet, Stuxnet, va ser un dels casos que ha estat més sonats i crec que estan fet pel·lícules i tot de central de producció d'urani d'Iran al seu moment, que als Estats Units tenia intencions de parar la producció, òbviament, perquè no avancessin tecnològicament, i allí es considera com el primer ciberatac a l'abans i al després en una infraestructura crítica totalment desconnectada d'internet, on es va aconseguir passar un malware a través d'un USB. M'entens? És com al mig del desert com aconsegueixes parar la producció d'una infraestructura tan important. Després s'ha descobert tot el tema de Snowden, que va ser Estats Units amb Alemanya, més la NSA. Jo, per sort, he tingut la sort de poder estar en algun cas d'aquests, entre països, i després, clar, la banda com hem vist, per exemple, l'Hospital Clínic. Va? L'Hospital Clínic, per exemple, és un cas d'exemple que tu penses, s'ha parat tot, però què s'ha parat? Clar, s'ha parat una banda que és, diem, la part de tecnologies de la informació, és a dir, no els hi anaven les cites, no els hi anaven tota la part de les dades
del dia a dia,
del personal,
sí.
Allí entrem en temes de, ostres, ara què? Se sabran totes les dades personals de la gent, temes de l'OPD, però, ojo, hi ha una segona part, que és tota la part de quiròfans.
Clar,
allí és el que dic jo, aquest és el meu món. És a dir, quan afecta al pacient, a la ciutadania, a serveis essencials. Perquè allí són dispositius totalment diferents, és a dir, són dispositius que duren molts anys, que tenen anys de vida, és a dir, tu un mòbil te l'acabes canviant cada 2-3 anys, un portàtil també. Aquests dispositius de quiròfan, com d'una central elèctrica, com d'una planta d'aigua, duren, a vegades jo em trobo dispositius de 30 anys,
clar,
que no saps ni qui l'ha instal·lat. ni saps com funciona. Llavors, has de protegir això. Clar, és el que dic. Al final, molts atacs es desenvolupen de la mateixa manera com et demanen un rescat, no? Com clar. El cap de... Però, clar, et demanen un rescat, però a part et paralitzen. N'hi han de molts diferents i, sobretot, jo crec que és pensant en l'afectació que hi ha darrere.
Actualment, també deies que ets professora del màster de ciberseguretat de la UB. Què ha canviat des que vas estudiar tu i què més hauria de canviar?
Clar, jo del màster de la UB ja fa molts anys i ja l'hem canviat dues o tres vegades i és en el típic format més adaptat o online. Sembla que sigui menys dedicació, però més perquè has de fer més material i s'ha d'actualitzar, no? I jo que he passat per una enginyeria, sempre sóc una mica crítica de que realment moltes d'aquestes carreres estan 100% enfocades en molta teoria i poca pràctica. I crec que per lo que amb els anys que porto i en com fan altres països, es dediquen més a potenciar doncs tota la part de més de laboratoris, d'entendre-ho realment. I aquí ens passa una mica com l'educació, jo crec, bàsica, vale? L'empollar, estudiar, i vaig a l'examen i vomit. I clar, la carrera, i més en aquest país, jo crec que això encara està costant molt de canviar. Veient com funcionen altres universitats i altres programes, crec que s'hauria de potenciar encara més.
Clar, per això té tant de valor, no? Que una persona com tu, amb aquesta trajectòria que m'ha explicat, puguis inspirar en un màster que clar, tu estàs parlant amb gent però li pots dir coses que has viscut, no? Només la teoria, no?
Exacte. Personalment, a la carrera, fins que no vaig arribar a, no sé, una assignatura que realment no tenia res a veure amb la carrera. Bueno, hi va haver molts professors de fora, doncs, un que treballava a la caixa, l'altre que treballava a Son, i em va començar a explicar experiències reals, a mi em va motivar molt. I potser també és un dels motius que també pues, he fet un MBA durant 2 anys, que m'ha agradat perquè fan servir molts casos reals. Tu la teoria la tens, t'espaviles, però al final poses en pràctica el Amazon, com ho va fer? Vinga, cas d'estudi... Vull dir, llavors això jo crec que, ostres, jo almenys en el màster, la manera que intento explicar-ho és de fer pensar, agafa aquest cas que va passar l'any passat, què creus que va fallar, com va anar... A partir de casos, no? Uh-huh. Intentar espavilar-te i descobrir realment i aprendre.
Maria, has vist que no t'he preguntat res sobre el món de la dona, sobre el teu embaràs... O sigui, clar, fins ara que ja estic marxant, jo vull valorar les persones pel talent que tenen, no? I suposo que tu com a dona en un entorn de ciberseguretat t'ho deuen dir molt, no?
Són poques dones, l'oficina m'agradaria que fossin més, però al final crec que és un tema, com dius tu, que a mi tampoc m'agrada tractar-lo com que soc dona i he de tenir més oportunitats. Crec que soc dona, estic superorgullosa de ser-ho i m'he mogut igual que d'altres persones, homes o dones. I així és el que crec que ens haurien de valorar. Mm. Òbviament és un sector molt masculí en què no t'enganyaré que m'he trobat en situacions pues, una mica machistes i com crec que qualsevol dona que estigui en tots els sectors... I això no agrada, però una és conscient i ho intenta lluitar i batallar.
I tu creus que t'has hagut d'esforçar per això més que un home en alguns moments sí?
En alguns moments sí, perquè potser et miren d'una manera i després diuen, ostres, però sí que en sap, no? O sí que... I dius, a veure, si és que jo estic aquí per la meva feina, no per
és
altres
que
coses.
En el tema de la ciberseguretat s'han de començar a trencar molts tòpics, mm-hmm. no? Perquè jo ara que us he conegut a un munt de gent que us hi dediqueu, la gent encara s'ha quedat amb l'informàtic.
Sí.
O sigui, i quan és mil colors, mil coses, no teniu res a veure uns amb els altres?
A mi també em demanen avui en dia encara, no em va la impressora, com vull dir que sí, que tenim els rols, jo a vegades a casa meva fins i tot i explicar, escolta, que jo... O no em funciona l'antena, amb les regles, no m'he especialitzat en antenes, vull dir...
Llavors, oi, sempre sembla que sigui una persona a l'informàtic.
O mai de comprar un mòbil, quin em recomanes? Vull dir, hem de saber de tot.
I tu que cada vegada t'estàs especialitzant més.
Exacte, jo dic, a veure, com ho explico, no? Que al final faré Google com tu, em miraré 4 enllaços, potser amb una mica més de gràcia i més ràpid, però ja està.
Però és que hi ha gent que no veu que s'ha de Google com fer això i ja està.
Exacte.
I buscar.
Sí, 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 a vegades hi ha gent que o li fa mandra o no té ganes de trobar l'enllaç adequat.
No, potser, no, perquè jo crec també aquest esperit d'espavilar-te, no?
Sí, sí, jo
moltes
crec que
vegades.
Sí. Sí, 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 és aquest, és aquest.
I d'altra banda, ara estàs embarassada del teu segon fill.
Sí, exacte.
El tema de la conciliació també, la pregunta tòpica que t'he de fer, final. Però t'ha suposat alguna cosa diferent? Que...
No, jo crec que per sort en el nostre sector, no sé si per també necessitat de perfils i tot, és un sector que ens estan cuidant. Llavors, crec que si et valoren el que fas al teu dia a dia et cuiden. Per sort, jo estic ara mateix, fa res que m'he agafat la baixa, la veritat. L'altra vegada vaig treballar fins l'últim dia, també era una situació diferent i crec que al final cadascú s'ha de sentir a veure com es troba.
També
i
ara tu lideres, no, un equip?
Exacte, sí.
O sigui, tens més possibilitats, sí. Potser, també.
Jo crec que al final és tenir responsabilitat, em sento tranquil·la, he pujat amb molta gent amb mi... I crec que, ostres, porten molt de temps amb mi i també s'han de donar aquestes oportunitats a la resta de dir...
És difícil això a vegades, ja s'ha de delegar.
Sí, costa, però jo crec que sóc una persona que m'agrada molt potenciar que la gent pugi i promocionar i delegar i poder que els altres s'equivoquin com jo m'he equivocat. Vull dir que al final de tot se n'aprèn.
I esteu fent una vida professional, diríem, híbrida?
Totalment. Aquí. Nosaltres sí. Ja era la nostra filosofia... Abans del Covid, la veritat. Al final, aquests són els objectius, òbviament hi ha uns horaris. Al final també nosaltres donem serveis 24/7, és a dir, tenim serveis de guàrdies per si passa alguna cosa, llavors no és que ningú malviu, sinó tot es paga, vull dir, hi ha uns horaris ben fets, però realment volem conciliar i nosaltres no tenim horari d'entrada-sortida, és respectable, hi ha gent que té fills, ha de deixar la guarderia ben més tard, o comença des de casa, o un dia tens que anar al metge, doncs no perdis el temps en venir a l'oficina. Mm-hmm. Llavors som molt respectuosos amb això, tenim una política híbrida, amb el qual intenta venir dos dies a l'oficina, si no vens tampoc passa res, pots treballar des de casa, també a vegades anem a client i potser estem dos dies... viatgem, el que dic jo sentit comú.
Una de les coses que diu molt de tu és que tens un gran despatx però que no el fas servir gaire, que vols estar amb la gent, no?
Sí, exacte.
Molt bé, Maria Taverna, encantada de conèixer, jo crec que ja pots inspirar i a veure si aconseguim que hi hagin més dones que facin enginyeries, bueno, que facin el que
exacte.
Vulguin, de fet que facin el que vulguin, sí. Però que no diguin que no a això, no?
Sí, i que no es topin i que no, jo animo a que no es pensin que el món de les tecnologies i són per homes, no? Al contrari. Vull dir, jo crec que és per tots els gèneres i que no tinguin por a intentar accedir i després hi ha moltes oportunitats i al final...
Només la paraula clau, motivació.
Exacte,
aquesta
motivació.
És la paraula clau i qualsevol.
Sí, que al final jo crec que la motivació s'ha de tenir en tots els sectors, eh? Però en aquest s'ha de tenir.
Moltes gràcies, adéu.
Gràcies a vosaltres.
Ciberseguretat, nous oficis digitals.
Vols ser com la Maria i especialitzar-te en implementació de ciberseguretat? Aquesta és la formació reglada i no reglada per aprendre aquest ofici digital. Donem algunes idees. De forma reglada tens màsters a la Universitat Politècnica de Catalunya, la UPC, a la Universitat Rovira i Virgili, a la Universitat de Lleida, a l'Autònoma de Barcelona i a la Universitat Ramon Llull La Salle. Alguns cursos d'aquests també són en anglès. De forma no reglada tens cursos a SEAS, a Coursera, a Deusto Formació, a Seina i a Escola Palcam.
Ciberseguretat, nous oficis digitals, un podcast de Mariola Dinarès. El tip de seguretat, un consell de Tomàs Roy.
Consells de seguretat amb el director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy. Hola, Tomàs.
Hola, Mariola.
Tinc ganes de viatjar, però vull viatjar de forma segura. M'he de connectar a totes les wifis que trobi i a tots els països que trobi o no ho he de fer?
Mira, primer de tot, dir-te que quan viatges, el primer que has de vigilar és la teva butxaca, perquè no tots els països, ja saps que a Europa ens hem acostumat a que pots viatjar com si estiguessis en el teu propi entorn, però quan surts a fora a l'estranger, inclús a Andorra, no?
Anava a dir, a tots els països, però Andorra sobretot, que no hi ha roaming a Andorra,
que a vegades et passa que estàs fent un sim i se't connecta, et comencen a baixar els whatsapps
i a més que cada vegada hi ha més connexions més bèsties a Andorra, de seguida si arribes a la seu ja està arribant allà el senyal d'Andorra.
Un primer consell que dono i és econòmic, no és de seguretat, és el fet de contractar serveis en els quals tens una sim virtual en el lloc d'on voldràs anar, és a dir, t'activa el fet de pagar 5 dies si viatjaràs 5 dies, tenir dades il·limitades i tenir la total autonomia de saber que navegaràs i que tindràs tot per un preu molt assequible. Sapigueu que els preus del roaming arriben a vegades a 1 euro al segon. Per tant, és un bon susto.
Per exemple, no sé, jo conec Olafly, no?
Exactament.
Per exemple, no?
Per exemple, és un servei molt còmode, que a part té diferents, o sigui, arriba, em sembla, fins als 3 mesos, 5 dies, i els costos són molt assumibles, no? Que et permeten arribar a molts països i trobar-te autònom amb el teu internet podent navegar...
Clar, és a dir, no cal comprar una targeta per posar-la al teu mòbil,
no,
per entendre'ns.
El teu mòbil et suporta una targeta virtual, tens un codi QR, l'escaneges i ja se't configura tot. Són molt còmodes i l'utilitza molta gent i pots agafar diferents paquets. L'altre és, en entorns en els que hagis de viatjar i que, diríem, econòmicament puguis tirar de la teva connexió de dades, sempre que puguis, utilitza les teves dades. És a dir, no et connectis a una wifi. És molt més segur que utilitzis les dades del teu operador per totes les teves comunicacions. Utilitza el teu telèfon com a entorn, diríem, de connectivitat. Fes connectar el teu ordinador al teu telèfon i que siguin dades del teu telèfon el que et permeti, especialment a Europa, saber que estàs en una navegació segura.
Clar, millor això que no connectar-te a una wifi d'un locutori, d'un restaurant, d'un hotel...
Absolutament. Sàpigues que si t'has de connectar en una wifi d'algú, aleshores el que hauries d'utilitzar és una VPN, no? Que seria una connexió virtual, vale? Que et permet que tota la comunicació estigui xifrada. Aquí, de nou, hi han VPNs gratuïtes. Si estem parlant d'un entorn professional, sempre aconsellarem que sigui una VPN de pagament, perquè per lo que val és un servei que segurament com a empresa et pots permetre i ja el tens per sempre, inclús per les comunicacions de la teva pròpia empresa des de casa. És a dir, quan hagis de treballar des de casa, és quelcom que va bé que hi hagi, no? O sigui, una VPN et dona una capa de seguretat sobre qualsevol connectivitat extrem-extrem i evites qualsevol tipus d'atac, no? També inclús si estigués d'alguna manera compromès a la xarxa a la que t'estàs comunicant. Sempre es parla de que si vas a certs països on hi ha certs serveis capats, no? Com per exemple a Xina, si vas allà, alerta perquè hi ha el WeChat, però no funciona
no hi ha
el
WhatsApp.
Vale. I aleshores el que et diuen és, però si contractes una VPN, aquesta VPN et permetrà
tenir
que et connectis a, com si estiguessis des d'un país i el teu WhatsApp funcionarà perfectament. També us dic que ja hi ha operadors que quan vas a l'estranger, ells ja activen una VPN de default i per tant no et cal que utilitzis VPN.
Sí, hi ha operadors que ja tenen la VPN.
Sí, per exemple, jo puc dir que a Vodafone, a nosaltres, quan hem viatjat, sempre ell ja té activada la VPN.
I una altra de les coses que dius una alerta és quan vas, per exemple, un locutori fa servir un ordinador, que sobretot tinguem cura amb això també.
Això, els quioscos o entorns on et deixen, o biblioteques o llocs on vas a bars, no? Que, bar cafè, on hi hagi algun ordinador, i dius, bueno, doncs consultaré aquí coses.
Al
no?
banc, perquè a més molta gent fa això, va veure alguna cosa del banc o fer una transferència.
Pues això, desconfiar perquè aquell ordinador pot estar troianitzat. És a dir, en aquí podríem recuperar el consell que havíem donat d'aquells navegadors, ordinadors que són en un USB, no? Que simplement tu des d'allà...
Que no deixen rastre.
Exacte, tu podries utilitzar aquell ordinador, ficar el teu USB, engegar-lo i tindries un entorn totalment segur teu i utilitzant simplement el dispositiu. Però clar, sempre desconfieu d'un ordinador compartit perquè no saps si precisament és una... per any, no? Perquè tu vagi capturant i et vagi tot el que tu escriguis, ell ho vagi guardant, al final del dia volqui tota aquesta informació. I no sempre pensis que el delinqüent és el propietari del bar, sinó que algú ha pogut infectar aquell ordinador i per tant deixar-hi ell pues, un programari maliciós.
I sembla una tonteria, però hi ha molta gent que no tanca sessió. O sigui, que va en un ordinador compartit i marxa, i el de darrere es troba el Gmail obert. O sigui, això ha passat, eh?
No, i tant.
Ja sé
tant.
Que, clar, tu com a director de l'Agència de Seguretat et vas trobar molt surrealista, però això passa,
No, això passa i passa sovint, no? Hi ha, per exemple, ficat que es guardin les contrasenyes, no? A vegades, o bé no es tanca la sessió i es queda oberta en el navegador, no només s'ha de minimitzar, sinó que s'ha de tancar la sessió, vale? O apagar el navegador no és suficient, sinó perquè es queda aquella cancia, s'ha de tancar la sessió i després s'ha de vigilar que no estigui guardant totes les
que no estigui bloquejat, no?
Les passwords, no? Credencials, sí. I després també no està de més perquè tindràs accés a esborrar l'historial.
Clar, és veritat, esborrar l'historial. Important. Gràcies, Tomàs. Bé, arribem al final. Tardaré molt de temps en oblidar la Maria Taverna. Bé, de fet, no l'oblidaré directament. Ha explicat coses interessants des del punt de vista del lideratge, també de la motivació d'equips, del coneixement. Una dona aparentment tranquil·la que li apassiona aprendre cada dia. Gràcies pels comentaris que estem rebent i l'acceptació d'aquest podcast que faig amb el periodista també especialitzat en tecnologia, Carles Planas Bou. Gràcies a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya pel suport en aquest podcast de servei públic. Bé, us esperem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a les principals plataformes de podcast amb més històries personals i més oficis digitals.
I el capítol 13, Santi van Gelderen.
és programador del Catvers. Treballa al Centre Blockchain Catalunya i la passió per la programació li va venir a l'escola.
Hi havia la First Lego League, que et donen amb peces de Lego, t'has de fer un robot i has de passar unes proves. I era una assignatura optativa i quatre ens vam apuntar i ens va anar superbé. De fet, vam estar 2 anys anant a campionats estatals i des d'allà vaig dir, em mola programar coses i veure el resultat allà davant.
Fins aviat!
La ciberseguretat té moltes cares i molts perfils laborals. La ciberseguretat ofereix moltes oportunitats. És una feina de present i de futur. I falten professionals. Estudia ciberseguretat i assegura't un lloc de treball. És una recomanació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.